Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Sos Lloret denuncia una construcció il·legal a Can Juncadella. És una edificació nova dins de la parcel·la vinculada a l'expresident del Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev. Es pot visualitzar des del mar. És una planta baixa d'entre 100 i 200 metres quadrats que s'hauria construït entre els mesos de maig i juliol. Els ecologistes consideren que aquest habitatge vulnera el Pla d'Espais d'Interès Natural, la Zona Especial Protecció per les Aus, el lloc d'importància comunitària dins la xarxa Natura 2000, el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner i la Llei de Costes. És per aquest motiu que des de Sos Lloret estudien portar els fets a la Fiscalia. Segons explica el Diari de Girona, el 23 de juliol els serveis d'inspecció municipal van obrir un expedient sancionador als propietaris de la finca per l'execució d'obres sense llicència i no legalitzables. Aquest expedient podria anar acompanyat d'una sanció econòmica. Tractarem aquest tema d'aquí a uns minuts amb un portaveu de Sos Lloret, Jordi Palau Dalmas. Molt bon dia a tothom. Avui és dijous 29 d'agost i a banda de parlar amb Sos Lloret, també tractarem els temes que ens presenta ara mateix l'Eduard. Molt bon dia.
Hola, bon dia Maria, bon dia a tothom. Doncs després parlarem de l'Arxiu Municipal de Lloret, que ha rebut durant aquests mesos diferents ingressos de documentacions per ampliar diferents fons familiars. Es tracta de material ben divers, des de fotografies fins a correspondències d'avantpassats que ajuden a recuperar i descobrir la història de la vila. Per saber més coses, de fet parlarem amb l'arxiver municipal Quim Davant. També ens farem ressò del plafó informatiu que ha creat Xatrac amb l'objectiu de conèixer la flora i la fauna que hi ha a la platja de Fanals i conscienciar lloretencs i visitants de la importància de preservar el patrimoni natural. Aquest plafó, molt visual i entenedor, es pot trobar al davant de la Casa del Mar. Escoltarem les explicacions d'una membre de Xatrac, Anna Sanz, i de la regidora de Medi Ambient, Marina Nicolàs. A la segona part obrirem plana esportiva perquè entrevistarem Xavi Blasco, que ha estat el 9è classificat en el Campionat d'Europa d'Squash. El lloretenc va participar en la categoria màster per major de 40 anys. I a continuació anunciarem que aquesta nit a partir de les 9 hi ha una nova audició del Festival de Guitarra del Mediterrani a la parròquia de Sant Romà. L'artista convidat per aquesta ocasió és Javier Gavara, que oferirà un espectacle de guitarra flamenca. Parlarem amb ell per saber quin repertori ha preparat pel concert d'aquesta nit. I acabarem explicant com es presenta l'audició de sardanes a la fresca amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Es farà aquest dissabte, recordeu la cita, a partir de les 10 a la plaça de la Vila.
Doncs això és el que us volem explicar al Bon Dia Bona Hora d'avui, a banda del repàs de titulars generals i de la previsió del temps amb en Marc Gassó d'aquí a un moment. Abans de seguir, però, ens fem ressò d'una informació de la funerària Sant Romà. Són dues defuncions. D'una banda, ja la veiem ahir, Domingo Teixidor Boades va morir dilluns als 70 anys, era de Lloret, i l'enterrament és avui a les 11 del matí a la parròquia de Sant Romà. I d'altra banda, Rosario Rodríguez Pinar va morir abans d'ahir als 70 anys. Era natural de Priego de Córdoba i vivia aquí a Lloret, vídua de Francisco Cubero. Deixa 7 fills. L'enterrament és a 1:15 del migdia, també a la parròquia de Sant Romà d'aquí de Lloret, avui mateix. I dit això, donem pas a una nova edició del Bon Dia Bona Hora, un dia més amb en Moisés García a la producció i aquí en directe acompanyant-vos fins les 9, Eduard Lanzas i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Sentim aquesta sintonia que ens indica que és moment de conèixer tots els detalls de la previsió del temps. I qui ens els dona és en Marc Gassó. Marc, tu mateix, bon dia.
Bon dia, avui esperem una jornada estable, assolellada, amb temperatures que aniran pujant i fins i tot aquí a Lloret avui ja ens podríem acostar als 27 o 28 graus i amb aquesta humitat que anirà en augment, doncs aquesta sensació d'aixafogor que també serà més acusada. Com a novetat, aquesta tarda esperem que es pugui ennuvolar una mica, però sense més conseqüències, no esperem precipitacions aquí a Lloret, però això sí, seran núvols que provindran de les tempestes que es produeixen al Pirineu i al Prepirineu, que aquí ens arribarien de cara al vespre. Però com dèiem, sense més conseqüències, no esperem precipitacions i aquests núvols, doncs, només faran que la propera nit no baixi tant la temperatura i sigui una mica més càlida que aquesta anterior. De cara a divendres i especialment al cap de setmana hem de destacar la mateixa tònica de temps, amb matins estables, assolellats i de ple estiu, i en canvi amb tardes, doncs, típiques d'altra banda de finals d'agost, amb més núvols i fins i tot algunes tempestes que aquí a Lloret es presentarien principalment les tardes de dissabte i diumenge. Dissabte, en principi haurien de ser gotellades més aviat i diumenge sí que esperem ruixats o tempestes amb una mica més d'entitat. Qualsevol cas, una previsió que anirem confirmant els propers dies i que veurem finalment quina abast tenen aquestes tempestes.
Doncs moltes gràcies, Marc. Avui ens despertem aquí a Lloret amb 21 graus i la humitat al 87%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs avui, si ens fixem en la portada del diari de Girona, el titular més destacat d'aquest dijous 29 d'agost és que Sepla preveu un descens en els vols de Ryanair si s'acomiada la plantilla. Els sindicats de pilots convoca una vaga pels propers dies 19, 20, 22, 27 i 29 de setembre per evitar el tancament de la seu de l'aerolínia a Girona. També és notícia destacada en aquesta primera pàgina que l'Esparcit i l'IF Girona més poderós comença a rodar. Hi ha una imatge de dues de les jugadores de l'Uni Girona en un entrenament de l'equip dirigit per Eric Surís, que té aquesta temporada la plantilla més potent de la història d'aquest club. També en aquesta primera pàgina, Roses comissa més material del Top Manta en un doble cop policial. Girona busca una empresa que l'ajudi amb 8.000 ordres de pagament. Creix el malestar entre els veïns de la zona d'oci nocturn de Blanes. També es fa ressò a aquest rotatiu que Banyoles invertirà 417.000 euros per acabar les obres del Rec Major. I encara en aquesta primera pàgina, Salut sospita de dos casos de listeriosi al Gironès i a la Garrotxa. Diu que els dos possibles afectats van consumir carn entatxonada a Andalusia i han tingut símptomes lleus. Girona ha registrat el cinquè estiu més càlid i el sisè més sec des del 1884. I si passem ara a la portada del Punt, el principal titular diu més inversió social al 2020. 2.500 milions d'euros vol destinar el govern a la despesa social en els pressupostos de l'any vinent. Educació, sanitat i seguretat seran la destinació de les inversions per les quals es busquen suports en l'oposició. També es fa ressò al Punt que crearan una nova via verda vora el Fluvià, entre la vall de Bianya i Serinyà, de 33 quilòmetres i amb 3 milions d'inversió. També en plan econòmica, primera reunió entre la Generalitat i Ryanair. I en esports hi ha una entrevista a Marc Gasol, que destaca que el seu desig és tornar a jugar a Girona. I finalment, una última notícia que trobem en els dos diaris en forma més àmplia al Punt i que ara veurem que és el tema del dia arreu a tots els mitjans de comunicació, és que Johnson clou el Parlament. Força el tancament al primer ministre britànic per impedir el vet de l'oposició a un Brexit dur.
Déu-n'hi-do, Maria, perquè titulars monotemàtics, com has dit tu, aquest dijous en la resta de capçaleres, tant nacionals com estatals. Per exemple, La Vanguardia, escàndol al Regne Unit per la suspensió del Parlament. El periòdico, Johnson emmordassa el Parlament britànic. Diari Ara, Boris Johnson tanca el Parlament per imposar el Brexit dur. ABC, Boris Johnson involucra la reina en la guerra del Brexit. La Razón, Boris Johnson suspèn el Parlament i accelera un Brexit salvatge. I El Mundo i El País gairebé coincideixen amb els mateixos titulars, diu. Cop de Johnson al Parlament per impedir el seu Brexit dur, diu El Mundo i El País. Johnson suspèn el Parlament per evitar un veto al Brexit dur.
I altres notícies de la jornada. Seguim en plana internacional, però ens n'anem ara cap a Itàlia, on hi ha acord per un nou govern, altre cop presidit per Giuseppe Conte.
El Partit Democràtic i el Moviment 5 Estrelles han arribat a un acord per formar un govern i evitar les eleccions anticipades que volia Matteo Salvini.
I es torna a convocar la vaga del personal de terra d'Iberia al Prat del cap de setmana.
Els sindicats diuen que l'empresa no ha firmat l'acord perquè no accepta que es creï una comissió de seguiment.
Greta Thunberg desembarca la seva lluita contra la crisi climàtica als Estats Units, on participarà la cimera del clima de l'ONU.
La jove activista de 16 anys ha passat 15 dies creuant l'Atlàntic en una embarcació ecològica per anar fins als Estats Units.
A Sicília, el volcà Stromboli ha entrat en erupció per segona vegada en menys de 2 mesos.
Afortunadament, l'explosió no ha causat ni víctimes ni danys materials.
A la platja de Segur de Calafell, a Tarragona, un home ha quedat en estat crític després d'intentar salvar dues noies menors d'edat que s'ofegaven.
Finalment, elles van poder sortir pel seu propi peu de l'aigua, mentre que uns surfistes van rescatar l'home, un turista de 40 anys.
Hem de dir que en aquell moment ja no hi havia servei de socorrisme i onejava la bandera vermella en aquesta platja. Seguim amb més notícies de la plana de successos, perquè han detectat 17 nadons amb síndrome de l'home llop per un regenerador de cabells venut com a omeprazol.
Un error farmacèutic va fer que lots etiquetats com a omeprazol continguessin un medicament per l'alopècia.
Arxivant l'agressió homòfoba al parc de Joan Miró de Barcelona perquè no han pogut identificar-ne l'autor.
L'Observatori contra l'Homofòbia ja s'ha ofert per presentar un recurs contra la decisió del jutge.
Detenen a Osca un home acusat d'un homicidi a Sant Feliu de Llobregat el 2018.
A banda del presumpte autor del crim, també s'han detingut dos presumptes encobridors a Sant Feliu.
Persones que han viscut al carrer fan de guies turístics i mostren als visitants la cara menys coneguda de Barcelona.
És un projecte de la Fundació Arrels que amb rutes alternatives vol posar al descobert una altra realitat sovint oculta de la ciutat.
També ens volem fer ressò en plana cultural que ha començat amb polèmica una nova edició del Festival de Cinema de Venècia.
La presidenta del Joret, Lucrecia Martel, ha anunciat que no anirà a la projecció de l'última pel·lícula de Roman Polanski perquè el director de cinema està condemnat per violar una menor el 1977.
I en esports, avui el focus està posat d'una banda amb Neymar, que veurem últimes hores decisives, a veure què és el que acaba passant. Hi ha mitjans que ja apunten que el Paris Saint-Germain s'hi ha negat, veurem què és el que acaba passant, però l'altre focus està en l'Espanyol, que ja és a Ucraïna, amb tota la plantilla sencera.
Fins i tot hi ha l'últim fitxatge, Jonathan Calieri, tot i que l'argentí no pot jugar aquesta eliminatòria. Amb la tranquil·litat relativa del 3-1 aconseguit a l'anada, l'equip blanc i blau jugarà la classificació per la fase de grup de la Lliga Europa contra els Zorya Lugansk.
El partit començarà quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda i es podrà veure en directe per TV3. Ara mateix, 8 i 11.
Escull la teva llengua i practica-la amb nosaltres. Inglés, francès, doi, català i castellà per a estrangers.
Ens avalen 20 anys d'experiència. Centre d'Estudis de Llengües. T'esperem al passatge Felip i Gibert número 8, segon pis al cantó de la plaça París. També ens pots seguir a Facebook i Instagram. I el 13 de setembre, jornada de portes obertes de 4 a 8 de la tarda. Us hi esperem!
Llega el buen tiempo y queremos disfrutarlo y sentirnos bien. En Clínica Fanals contamos con los tratamientos más efectivos para la remodelación corporal, tratando tanto los acúmulos grasos indeseados como la flacidez o la celulitis. Tratamientos médicos láser o con aparatología específica que nos hacen un centro de referencia en tratamientos corporales por su efectividad. Personalizaremos el que más se adecue a tus necesidades y te asesoraremos con un plan nutricional y de salud. Llámanos al 972-36-4328 y concerta una cita informativa gratuita para tu valoración. Clínica Fanals, Avinguda Vila de Blanes, 162 de Lloret de Mar. Clínica Fanals, 15 años de la mejor medicina estética y regenerativa.
Restaurant Cal Sogre, més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre, ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972-371-704.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de les llotges de Palamós i Blanes. Vine i gaudeix de la bona cuina, els nostres plats i dels millors esmorzars de Forquilla. A la cuina d'en Pedro tenim menú diari i preparem tapes per fer l'aperitiu. La bona cuina a la cuina d'en Pedro. Avinguda Josep Pla 4446 del Rieral.
Els millors concerts de guitarra a la parròquia de Lloret de Mar amb el Mediterranean Guitar Festival. Aquest dijous 29 d'agost, a partir de les 9 de la nit, tribut a Paco de Lucía amb Javier Guevara. Guitarra flamenca, recordant la figura del mestre Paco de Lucía, un referent humà i musical en el món de la guitarra espanyola. Dijous 29 d'agost, la guitarra flamenca serà la protagonista a la parròquia de Lloret. No et perdis el tribut a un dels millors guitarristes de tots els temps. Preu de les entrades, 10 euros. Gratuït pels menors de 12 anys. Més info al web mediterraneanguitarfestival.com.
Vols tenir internet o fibra allà on no arriben les altres companyies? L'operadora lloretenca de telecomunicacions Fitel Network és la teva solució. Ets particular o empresa? Necessites una atenció realment personalitzada i una solució ràpida i eficaç? Tria Fitel Network. Consulta les nostres ofertes i serveis de fibra, fixa, mòbil i televisió a www.fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Molt aviat, cobertura de fibra a totes les urbanitzacions de Lloret. Fitel Network. Fitel Network. El teu operador local d'internet.
Al restaurant Papalús no només tenim carns a la brasa, embotits, pasta o bons arrossos. També tenim unes pizzas boníssimes. Disposem de piscina i uns espais exteriors fantàstics perquè petits i grans s'ho passin genial. Recorda que també tenim menú diari i de cap de setmana. Vine a descobrir les nits del Papalús i gaudeix de l'estiu en un espai tranquil i privilegiat. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes, telèfon 972 37 00 49.
Electromòbil Lloret, el teu nou taller de confiança. Mecànica general i diagnosi per tenir el teu cotxe sempre a punt. Revisions d'oli, pneumàtics, frens, caixes de canvi, recàrrega d'aire condicionat, també servei de descarbonització, alineació de rodes i neteja de tapisseries i d'habitacles a Mosó. A Electromòbil Lloret disposem d'equipament d'última generació. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries número 65, a 100 metres de l'Aldi. I si ens dius que has escoltat l'anunci a la ràdio, tindràs un 10% de descompte. Electromòbil Lloret, el teu nou taller de confiança.
Família, revisem la factura, pack d'internet, mòbil i tele.
80 euros?
Jo sempre em quedo sense dades.
I tenim una tele que és un pal.
I un telèfon fix que no fem servir.
Famílies, benvingudes a Rectel Plus, el nou servei de telecomunicacions d'aquí que et permet triar si vols telèfon fix o no. I que t'ofereix wifi a tota la casa, giga sense fi i la televisió que vols veure.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63 i a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35.
Siguis o no siguis soci del RAC.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Molt bon dia. 2 minuts passen d'un quart de 9 del matí. Benvinguts al Bon dia, bona hora de la ràdio de Lloret de Mar. Avui comencem parlant de Sos Lloret, que ha denunciat una construcció il·legal a Can Juncadella. És una edificació nova dins la parcel·la vinculada a l'expresident del Kazakhstan. Es pot visualitzar des del mar. És una planta baixa d'entre 100 i 200 metres quadrats que s'hauria construït entre els mesos de maig i juliol.
Els ecologistes consideren que aquest habitatge vulnera el Pla d'Espais d'Interès Natural, la zona d'especial protecció per a les aus, el lloc d'importància comunitària dins de la xarxa Natura 2000, el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner i la Llei Pròpia de Costa. És per aquest motiu que des de Sos Lloret estudien portar els fets a la Fiscalia.
Segons explica el diari de Girona, el passat 23 de juliol els serveis d'inspecció municipal van obrir un expedient sancionador als propietaris de la finca per l'execució d'obres sense llicència i no legalitzables. Aquest expedient podria anar acompanyat d'una sanció econòmica.
D'altra banda, des de Sos Lloret també denuncien que el camí de ronda que creua la mansió de Can Juncadella, que per ordre judicial ha d'estar obert, conté elements d'intimidació. S'anuncia per megafonia que la zona és una propietat privada i també hi ha càmeres de seguretat i cartells de prohibit el pas. Recordem que l'accés al tram de ronda va estar tallat entre el 2009 i el 2016, però una sentència va obligar a restituir el pas.
Al telèfon hi tenim a Jordi Palau Dalmas, que és portaveu de Sos Lloret. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què és el que denuncia exactament Sos Lloret? En fèiem ara una pinzellada, però explica'ns.
A veure, nosaltres el que vam veure és, doncs des de mar, aquesta nova construcció que s'havia aixecat a Can Juncadella. Can Juncadella, tota la finca de Can Juncadella és, està situada doncs, entre Cala Canyelles i Cala Morisca. Ocupa un espai, primera línia de mar, preeminent, on doncs, hi ha una riquesa botànica molt important. És una zona que, a més, doncs, està classificada, com dèieu, doncs, com a PEIN, com a pla, dins del Pla Especial d'Interès Natural. a més, és zona marítima terrestre, és zona especial de protecció d'aus, està integrada dintre la xarxa de Natura 2000 i és sòl no urbanitzable tant per al COUM de Lloret com per a la directora urbanística del sistema costaner. O sigui que té 6 proteccions aquest espai. Llavors, nosaltres ens preguntem com pot ser que s'aixequi una nova edificació en una zona no urbanitzable que té fins a 6 proteccions, tant municipals com supramunicipals. I per tant, el que vam fer doncs, és entrar una instància a l'Ajuntament per demanar informació al respecte, si estaven assabentats i si s'havia tramitat d'alguna manera algun permís per edificar, que havia sigut totalment impugnable, però bueno, primer havíem de saber què havia passat. Llavors doncs, se'ns ha contestat les al·legacions dient que s'ha obert un expedient per restauració de la legalitat i clar, nosaltres suposem que aquest expedient que s'ha presentat, doncs ara els propietaris hauran tenir uns dies de termini per presentar al·legacions al respecte. I després, doncs, totes les preguntes que tenim nosaltres, més que avui, més que entrevistar a Sos Lloret, jo crec que el que és important és saber des de l'administració resoldre molts de dubtes que nosaltres tenim i que segur que la ciutadania també té, que és com, quins terminis preveuen ells per fer restaurar aquesta legalitat. Nosaltres pensem que això només té una solució i és enderrocar la nova construcció, perquè no val aquí legalitzar la situació amb una multa. Nosaltres creiem que en una zona prou tan important com per ser catalogada fins a 6 proteccions, doncs s'ha de restaurar, i si s'ha fet una il·legalitat, doncs s'ha d'enderrocar la nova construcció i per tant no posar preu a la legalitat. No val això de pagar una multa per molts calés que tinguis i que ja et quedi la construcció per tu. Per tant, exigim doncs, que s'enderroqui aquesta nova construcció i el que tenim doncs, són preguntes de quins terminis preveu l'administració, perquè en primer terme això correspon a l'Ajuntament de començar a tramitar doncs, tot aquest expedient, i si el propietari no sabia executar-ho, doncs plantejar-se si s'actuarà de manera presentant una querella o com s'actuarà. Això és especialment rellevant saber quin és el calendari que preveu l'Ajuntament i com pensa fer executar aquesta ordre de roc, perquè bueno, tots sabem que la finca de Can Juncadella doncs, acumula una sèrie de situacions prèvies on s'han vulnerat doncs, les ordres que s'han donat des de l'Ajuntament, començant per el camí de ronda, tal com comentàveu, que s'hauria d'haver obert després de firmar un conveni que va firmar l'Ajuntament amb la propietat. Doncs quan es va voler obrir, el propietari no es va avenir a obrir el camí de ronda i, per tant, es va acabar amb un litigi, acumulant altres experiències que s'han portat a terme en aquesta finca. Nosaltres el que demanem és que es treballi bé aquest tema i que sigui totalment transparent des de l'administració, des de l'Ajuntament, a l'hora d'explicar a la ciutadania quins són els tràmits i quins són els terminis que preveuen per fer enderrocar això.
Doncs deixem dir que nosaltres hem contactat amb el regidor d'Urbanisme, Albert Robert. Avui no ha estat possible de poder entrevistar-lo, però el bon dia, bona hora de demà l'entrevistarem, li traslladarem totes aquestes qüestions. Volem saber quin paper hi té l'Ajuntament davant de tot plegat. I Jordi, comentaves fa un moment, això és la història del mai acabar, no? Perquè des de Can Juncadella no es deixen de cometre irregularitats i sembla que cada vegada es topa amb un mur, que no s'acaba solucionant el problema, i de fet el camí de ronda mateix està tancat, és a dir, no sé què és el que es pot fer, si teniu sensació d'impotència o... perquè no sé si de totes les lluites que s'han fet s'ha aconseguit, perquè ara deies que no es posi preu a les irregularitats, que es faci enderrocar aquesta construcció. Altres denúncies que s'han fet han acabat amb enderrocs, han acabat amb passos enrere per part dels propietaris de Can Joncadella?
No, realment, aquesta, només per citar els principals capítols que tinc en ment ara, doncs recordo uns focs artificials que es van dur a terme en ple mes d'agost, quan hi havia una prohibició expressa, doncs, de fer foc al bosc. En aquesta zona, que hi ha sis proteccions, en aquesta zona boscosa que hi ha sis proteccions, es fa una festa de focs artificials i no... Bueno, doncs, no sé si va... No, la veritat és que no sé si va acabar amb multa o no, però és un delicte flagrant. Un altre delicte que es va produir, doncs, és a la Cala dels Rajols, quan es va posar, doncs, sorra, es va fer un abocament de sorra il·legal de la Cala dels Rajols, que és la cala immediatament a sota de la finca i a l'extrem més de Garbí de llevant de Sasomera. Això es va, aquesta cala, doncs, està just davant d'una praderia de Posidònia que està protegida i que tota aquesta sorra va acabar colgant aquesta praderia de Posidònia. També es va fer un accés en aquesta cala que no tenia cap mena de suport legal. Un altre capítol que es va produir és el del Camí de Ronda. Un altre capítol que es va produir, doncs, és les obres de la Casa dels Masovers, d'aquesta finca, on també es va portar a terme, doncs, una ampliació descaradíssima del sòl edificable d'aquesta edificació. I la veritat és que tot acaba, doncs, bueno, s'allarga molt amb el temps i al final s'acaba arxivant. Jo el que no vull és que passi el mateix que en les altres ocasions aquesta vegada. Vull dir, si s'ha comès un delicte flagrant, com sembla ser que és el cas, realment s'ha d'anar amb tot el pes, i totes les armes que tinguem a mà per fer respectar la legalitat. És que no demanem res més que això es tramiti com un expedient normal i corrent d'urbanisme i que s'ha de fer a complir, com faria a complir-se per qualsevol altre propietari que hagués comès una irregularitat semblant.
Doncs, Jordi Palau del Mar, recollim aquesta denúncia de Sus Lloret i insistim que nosaltres demà entrevistarem el regidor d'Urbanisme, Albert Robert, per preguntar-li exactament quina feina s'està fent des de l'Ajuntament en contra d'aquestes irregularitats, o d'aquesta en concret. I abans d'acomiadar-nos, també volíem preguntar-te, perquè hi ha un altre mur amb el qual sembla que ha de lluitar, en aquest cas la plataforma Aturem la C32, perquè, tot i la suspensió cautelar, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ja ha anunciat que es manté l'aposta per l'ampliació de la C32 i que l'arribada de l'autopista fins a Lloret acabarà sent una realitat. No sé quina és la visió d'aquestes declaracions respecte a la plataforma.
Bueno, és la seva opinió, molt respectable. De moment, el que està vigent és una suspensió cautelar, perquè clarament el projecte incompleix la llei del canvi climàtic, i això és el que ha dit el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ell pot opinar que no és així, però el que diu el Tribunal és que, efectivament, aquest projecte no compleix amb la llei de canvi climàtic. Ara ells tenen, la Generalitat té uns dies, doncs, per posar un recurs en aquesta suspensió cautelar i presentarà els seus arguments. Nosaltres, per la nostra banda, també hem preparat un escrit que entrarem no jutjat del tribunal per explicar que efectivament tot el que requereix la llei de canvi climàtic i les disposicions que requereix l'Agència Catalana de l'Aigua en quant a inundabilitat, doncs, no es recullen en el projecte i que per tant la suspensió cautelar ha de seguir. Això es dirimirà, doncs, en poc, esperem que en poques setmanes o pocs mesos, nosaltres el que veiem és que l'auto en el qual el Tribunal Superior aixeca les, o sigui, aixeca, dicta suspensió cautelar, és tan clar que si no compleix la llei de canvi climàtic i les disposicions de l'ACA, que veiem totalment fora de lloc que pensi que s'aixecarà la suspensió cautelar. En qualsevol cas, el que es desprèn de les declaracions que va fer l'altre dia el Damià Calvet és que no ha entès per res els problemes de mobilitat de la zona, perquè ell diu que la C-32 solucionarà doncs, els problemes de mobilitat de la zona i que les alternatives que es contemplen passen per llocs urbans. Bueno, és que precisament el problema de mobilitat de Lloret Blanes és un problema que té molt a veure amb la mobilitat intraurbana entre aquestes dues poblacions. I, per tant, fer una via ràpida que arribi fins a Lloret sense solucionar absolutament per res doncs, rondes de circumpel·lació, pàrquings dissuasoris, desdoblament de la carretera entre Blanes i Lloret, el que fa és traslladar el col·lapse doncs, a la sortida de l'autopista i ja està. El que és l'entramat urbà el que no engoleix més capacitat de trànsit, no l'engoleix, i per tant és això el que s'ha de solucionar, és que els cotxes no entrin tant a dintre de la ciutat, perquè si s'obrin a l'exterior, és que la mobilitat entre Blanes i Lloret pugui ser més fluida, desdoblament de la carretera Blanes a Lloret, és que l'accés a l'autopista sigui també més fluid, desdoblament entre Blanes i l'accés a l'autopista, i és que nosaltres tinguem una C-63 a la carretera que va fins a Vidreres molt més segura i més ràpida, desdoblant-la, si cal. I una cosa que vaig dir l'últim dia que vaig participar en aquest programa i que sembla ser que l'alcalde no va entendre, és que la ronda de circumval·lació que nosaltres defensem que s'executi no és la que ell té en ment, és la que recull el pla, el POUM, el propi POUM de Lloret, recull una ronda de circumval·lació que es diu Ronda del Mig i que va ser aprovada per unanimitat sota el nom de Ronda del Nord fa anys i que no s'ha executat mai. I nosaltres el que demanem és que s'executi aquesta ronda de circumval·lació perquè realment millorarà la mobilitat de Lloret.
Doncs recollim totes aquestes paraules i aquests aclariments. Jordi Palau Dalmas, com a portaveu de SOS Lloret i en aquest cas també de la plataforma Aturem la C-32. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara mateix passen 2 minuts de 8:45. Saludem en Marc Gassó amb tots els detalls de la previsió del temps. Marc, bon dia.
Bon dia, avui esperem una jornada estable, assolellada, amb temperatures que aniran pujant i fins i tot aquí a Lloret avui ja ens podríem acostar als 27 o 28 graus i amb aquesta humitat que anirà en augment, doncs aquesta sensació de xafogor que també serà més acusada. Com a novetat, aquesta tarda esperem que es pugui ennuvolar una mica, però sense més conseqüències, no esperem precipitacions aquí a Lloret, però això sí, seran núvols que provindran de les tempestes que es produeixin al Pirineu i al Prepirineu, que aquí ens arribarien de cara al vespre. Però com dèiem, sense més conseqüències, no esperem precipitacions i aquests núvols doncs només faran que la propera nit no baixi tant la temperatura i sigui una mica més càlida que aquesta anterior. De cara a divendres i especialment al cap de setmana hem de destacar la mateixa tònica de temps, amb matins estables, assolellats i de ple estiu, i en canvi amb tardes, doncs, típiques d'altra banda de finals d'agost, amb més núvols i fins i tot algunes tempestes que aquí a Lloret es presentarien principalment les tardes de dissabte i diumenge. Dissabte, en principi, haurien de ser gotellades més aviat i diumenge sí que esperem ruixats o tempestes amb una mica més d'entitat. Qualsevol cas, una previsió que anirem confirmant els propers dies i que veurem finalment quina abast tenen aquestes tempestes.
Doncs moltes gràcies, Marc, per aquests detalls. Ara mateix 21 graus, 87% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Fem un repàs de les portades en aquest dijous 29 d'agost i comencem, com sempre, amb els més propers. En aquest cas, destaquem del Diari de Girona que Seple preveu un descens en els vols de Ryanair si s'acomiada la plantilla. El sindicat de pilots ha convocat una vaga pels dies 19, 20, 22, 27 i 29 de setembre per evitar el tancament de la seu de l'aerolínia a Girona. Doncs segueix aquesta polèmica a l'aeroport de Girona i també en aquesta ciutat l'Sparcity Lift més poderós comença a rodar. Eric Solís té aquesta temporada la plantilla més potent de la història de l'Uni. A la imatge, dues jugadores entrenant-se amb aquesta pretemporada de l'Uni Girona. Salut sospita de dos casos de listeriosi al Gironès i la Garrotxa. Girona ha registrat el cinquè estiu més càlid i el sisè més sec des de 1884. També es fa ressò el Diari de Girona que ha crescut el malestar entre els veïns de la zona d'oci nocturn de Blanes. Del diari El Punt, volem destacar el principal titular que diu més inversió social el 2020. 2.500 milions d'euros és el que vol destinar el govern a despesa social en el pressupost de l'any vinent. També es fa ressò El Punt que crearan una nova via verda vora el Fluvià entre la vall de Bianya i Serinyà de 33 quilòmetres amb 3 milions d'euros d'inversió. I una notícia que veiem als dos diaris és sobre la crisi al Regne Unit, sobretot El Punt hi dedica bona part, i ara veurem amb l'Eduard, que és el tema destacat de tots els mitjans de comunicació, i és que Johnson ha clos al Parlament. Força el tancament per impedir el vet de l'oposició a un Brexit dur.
Doncs sí, Maria, perquè hi ha titulars monotemàtics aquest dijous en la resta de capçaleres tant nacionals com estatals. A La Vanguardia, escàndol al Regne Unit per la suspensió del Parlament. El periòdico Johnson emmordassa el Parlament britànic. Diari Ara, Boris Johnson tanca el Parlament per imposar el Brexit dur. ABC, Boris Johnson involucra la reina en la guerra del Brexit. La Razón, Boris Johnson suspèn el Parlament i accelera un Brexit salvatge. I El Mundo i El País gairebé fan o escriuen el mateix text. Cop de Johnson al Parlament per impedir el seu Brexit dur i El País, Johnson suspèn el Parlament per evitar un veto al Brexit dur.
Veurem què és el que passa. Aquest tancament seria a partir del 10 de setembre i la reina Isabel hi dona suport. Veurem què és el que acaba passant. En tot cas, ens n'anem ara a Itàlia perquè hi ha un acord per un nou govern presidit altra vegada per Giuseppe Conte.
El Partit Democràtic i el Moviment 5 Estrelles ha arribat a un acord per formar un govern i evitar així les eleccions anticipades que volia Matteo Salvini.
Es torna a convocar la vaga del personal de Terra d'Ibèria al Prat del cap de setmana.
Els sindicats diuen que l'empresa no ha firmat l'acord perquè no accepta que es creï una comissió de seguiment.
Doncs veiem moltes polèmiques obertes que s'aniran resolent els propers dies i volem explicar-vos també que Greta Thunberg ha desembarcat la seva lluita contra la crisi climàtica als Estats Units, on participarà la cimera del clima de l'ONU.
La jove activista de 16 anys ha passat 15 dies creuant l'Atlàntic en una embarcació ecològica per anar fins als Estats Units.
Doncs creant exemple. I a Sicília, el volcà Stromboli ha entrat en erupció per segona vegada en menys de 2 mesos.
Afortunadament, l'explosió no ha causat ni víctimes ni danys materials.
Tornem cap a Catalunya, a la platja de Segur de Calafell, a Tarragona, un home ha quedat en estat crític després d'intentar salvar dues noies menors d'edat que s'ofegaven.
Finalment, elles van poder sortir pel seu propi peu de l'aigua, mentre que uns surfistes van rescatar l'home, un turista de 40 anys.
Han detectat 17 nadons amb síndrome de l'home llop per un regenerador de cabells venut com si fos omeprazol.
Un error farmacèutic va fer que lots etiquetats com a omeprazol continguessin un medicament per a l'alopècia.
Déu-n'hi-do. Arxivant l'agressió homòfoba al Parc de Joan Miró de Barcelona perquè no han pogut identificar-ne l'autor.
L'Observatori contra l'Homofòbia ja s'ha ofert per presentar un recurs contra la decisió del jutge.
Detenen a Òscar un home acusat d'un homicidi a Sant Feliu de Llobregat el 2018.
A banda del presumpte autor del crim, també s'ha detingut dos presumptes encobridors a Sant Feliu.
Bona iniciativa a la ciutat comtal. Persones que han viscut al carrer fan de guies turístics i mostren als visitants la cara menys coneguda de Barcelona.
És un projecte de la Fundació Arrels que amb les rutes alternatives vol posar al descobert una altra realitat sovint oculta de la ciutat.
I seguim amb una altra polèmica. Comença amb polèmica una nova edició del Festival de Cinema de Venècia.
La presidenta del jurat, Lucrecia Martel, ha anunciat que no anirà a la projecció de l'última pel·lícula de Roman Polanski perquè el director de cinema està condemnat per violar una menor al 1977.
I en esports, a l'espera de saber com es resol finalment el cas Neymar, l'Espanyol ja és a Ucraïna amb tota la plantilla sencera.
Fins i tot hi ha en l'últim fitxatge Jonathan Calieri, però tot i que l'argentí no pot jugar aquesta eliminatòria, amb la tranquil·litat relativa del 3-1 aconseguit a l'anada, l'equip blau jugarà la classificació a la fase del grup de la Lliga Europa contra el Zorya Lugansk.
El partit començarà quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda i es podrà veure en directe per TV3.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui El Punt recull una notícia que vam tractar ahir aquí al Bon Dia Bon Hora, i és que el govern de Lloret defensa les plaques dels apartaments turístics. Hi ha declaracions declaracions de Jordi Sais com a regidor de Seguretat Ciutadana, que diu que les plaques són una bona eina perquè permeten distingir els apartaments que són legals i els que no, i desmenteix que la identificació d'aquests habitatges exerceixi d'efecte crida i faci augmentar els robatoris. També a l'agenda del Punt hi llegim que avui a les 9 de la nit al Gran Hotel Monterrey hi ha una actuació de Joao Matos. I finalment, a l'apartat de necrològiques, els diaris es fan ressò de les defuncions de Domingo Teixidor Boadas, que va morir dilluns als 70 anys, era d'aquí Lloret i l'enterrament és avui a les 11 del matí, i de la defunció de Rosario Rodríguez Pinar, que va morir abans d'ahir als 70 anys. Era natural de Priego de Córdoba, però vivia aquí a Lloret, vídua de Francisco Cubero Ortiz. Deixa 7 fills. L'enterrament és avui a 1:15 del migdia, també a la parròquia de Sant Romà.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Doncs no ens aturem aquí al Bon Dia, Bona Hora, perquè tenim més qüestions per explicar-vos. L'Arxiu Municipal de Lloret ha rebut durant aquests mesos diferents ingressos de documentacions per ampliar diferents fons familiars. És material ben divers, des de fotografies fins a correspondències d'avantpassats que ajuden a recuperar i descobrir la història de la vila.
Un dels últims ingressos ha estat d'Humbert Garriga amb àlbums de fotografies del 1870 per ampliar el fons familiar durant Garriga Masferrer. Però n'hi ha d'altres, com per exemple l'ingrés que ha fet Maria Assumpció Comas, amb cartes d'antics familiars que han passat a formar part del fons Comas i Moré. Aquest compta amb 25.000 fotografies relacionades amb activitats de Lloret.
La família Bernat i Montero, per la seva banda, ha cedit 50 imatges en suport de placa de vidre pel seu fons, que pertanyen a la dècada del 1920 i el 1930, produïdes per Joan Baptista Bernat i Sarró. D'altra banda, l'arxiu també ha rebut l'ingrés de la família Martínez Planes, amb material que mostra els orígens de la farmàcia Passapera de finals del segle XVIII.
Són unes aportacions que ens consideren molt interessants i des de l'arxiu fan una crida perquè tothom que tingui documents antics els porti per tal de poder-los conservar en les millors condicions.
Parlem amb l'arxiver Joaquim Davant. Joaquim, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Heu tingut aquests últims dies uns ingressos per part, per exemple, d'Humbert Garriga i Duran. Aquests en què consisteixen?
Bé, sí, l'ingrés del senyor Humbert Garriga, de fet es tracta de tot uns àlbums de fotografia que comencen, arrenquen, diguéssim, a partir del 1870 amb imatges de diferents avantpassats i familiars seus que estan totes identificades i, per tant, doncs, podem veure alguns dels personatges doncs, que moltes vegades ens en havíem parlat, tenim documents que se'n parlaven, doncs podem veure ben bé doncs, com era la seva fesomia, no? En Sebastià Garriga i Villó, la Mercè Garriga i Villó, etc. Tots aquests personatges, doncs, a través d'aquest àlbum de fotografies, doncs, ara els podem identificar, diguéssim. Ja deixem de ser personatges abstractes, sinó que ja tenen, doncs, diguéssim, com aquell que diu, doncs, cara i ulls, no? A més a més, doncs, amb aquests àlbums, també doncs, ens han arribat doncs, a unes imatges de les embarcacions que havien tingut aquesta família i podem veure doncs, fotografies de les corbetes Josefita, de la fragata Humberto, de Bergantí i Goleta Venancio, etcètera, no? que ens els han proporcionat i per tant doncs, és un fons molt interessant des del punt de vista de que podem identificar tot de marcacions i de personatges que sempre havíem associat doncs, al Lloret mariner de finals del segle XIX i principis del XX.
No són els únics ingressos que heu rebut, si et sembla, repassem uns quants. Per exemple, parla'ns del que ha fet Maria Assumpció Comas.
Sí, en aquest cas la Maria Assumpció Comas, que és un fotògraf professional i és una bona col·laboradora del Servei d'Arxiu Municipal, doncs, en aquest cas doncs, ens ha fet un ingrés de documentació on podem veure doncs, cartes i correspondències vinculades amb alguns avantpassats seus. En aquest cas es tractaria doncs, en Rosendo Bosch Puig, doncs, un familiar que va estar a principis del segle XX doncs, establert a l'illa de Cuba i que feia pintor, de decoració, diguéssim, i van aquí també, a més, podem veure altra correspondència d'altres familiars doncs, de principis del segle XX. i això, diguéssim, que s'incorpora el que seria el fons més ampli que ja ens va proporcionar, doncs, el Sancho Comas, seria el fons Comas-Moré, no? En aquest fons destacaria, òbviament, el que seria el seu propi fons fotogràfic que recull fotografies des de final dels anys 70 del segle passat fins a l'actualitat, que és un nombre de fotografies que encara està per determinar perquè és molt ampli, però estaria al voltant d'unes 25.000 fotografies, totes relacionades sempre doncs, amb actes i amb activitats de Lloret de Mar. No? És, per tant, doncs, un fons que, de les cartes que proporciona l'Assumpció en Comas, que també s'integra en aquest fons més ampli i que, per tant, doncs, només podem que agrair, diguéssim, la gestió de confiança de l'Ordre d'Assumpció en Comas.
També hi ha un força interessant pel que sabem, que és el d'en Jordi Martínez, que explica coses de l'origen de la farmàcia, no?
Sí, en aquest cas es tracta doncs, d'una aportació més que la fa la família Martínez Planes, documentació relacionada amb la fundació de la farmàcia Passapera, que és una farmàcia que és de la documentalment i que encara és obert, però que remunta, diguéssim, a finals del segle XVIII. És una documentació molt interessant perquè que s'incorpora en certa manera també al fons documental que aquesta família va cedir fa uns 10 anys on hi havia doncs, plaques de vidre, pergamins, dossiers temàtics, estudis, llibres, no? Doncs aquesta documentació s'incorpora en aquest fons i aquí podem conèixer una mica quins van ser els orígens i fins i tot fotografies de l'antiga farmàcia Passapera que van, jo crec que des del punt de vista dels estudis de l'evolució de la farmacologia doncs, també és interessant. No només per Lloret, sinó fins i tot per l'estudi de la farmacologia a Catalunya.
I podem parlar encara, si et sembla, d'un mes, el de la família Bernat i Montero.
Sí, en aquest cas es tracta d'unes plaques de vidre dels anys 20-30 que van ser produïdes pel senyor Joan Batista Bernat i Sarró, que era una persona doncs, polifacètica, era pastisser, però en realitat era mag, era artista, un gran aficionat a la fotografia i a les filmacions. I en aquestes imatges, en plaques de vidre, les podem reconèixer a diferents llocs de Lloret, retrats familiars, amics, i fins i tot algunes imatges de la ciutat de Barcelona, que també són molt interessants. Cal dir també que aquestes fotografies s'incorporen al fons més ampli de la família Bernat Montero, que ja ens havien cedit doncs, documentació de pel·lícules de Super 8 o plaques de vida també antigues, o fins i tot les partitures originals de la sarsuela ben coneguda aquí a Lloret, la Vida de Dolores. No? També moltes gràcies als Bernat Montero perquè també ajuden a eixamplar, diguéssim, la història de Lloret i a conservar tot aquest ric patrimoni que tenim.
Entenem, Quim, que per l'arxiu aquestes aportacions són molt profitoses, no? Molt interessants.
Sí, són molt, molt interessants perquè tot plegat ajuda, diguéssim, a reconstruir la història del nostre poble i perquè al final tot això és un ric patrimoni històric que moltes vegades, doncs, malauradament, es pot arribar a perdre, no? Les cases actuals no estan segurament pensades per conservar gran quantitat de documentació i moltes vegades doncs, les famílies per qüestions pràctiques doncs, a vegades fan neteja o fan tria de coses, no? I acaba rebent moltes vegades doncs, malauradament la documentació i per tant sempre fem una crida que aquest tipus de fons documentals doncs, que quan es vegi que està en perill doncs, que pensin en l'arxiu perquè forma part del patrimoni del poble i és important conservar-ho bé.
Doncs, Joaquim Davant, moltíssimes gràcies per explicar-ho, com sempre, aquí a la ràdio i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Ja veieu que l'arxiu no estem de vacances i que encara continuem treballant i recuperant fons que són molt interessants per tots.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Queden ara 12 minuts per arribar a les 9. Aquesta nit hi ha nova audició del Festival de Guitarra del Mediterrani. L'artista convidat per aquesta ocasió és Javier Guevara, que oferirà un espectacle de guitarra flamenca.
Recordem que al llarg d'aquest mes d'agost, tots els dijous, el cicle ha comptat amb diferents músics d'estils ben diversos. El concert de Javier Guevara comença a partir de les 9 de la nit a la parròquia de Sant Romà. El preu de les entrades és a 10 euros.
Doncs al telèfon hi tenim el guitarrista Javier Guevara. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Dèiem que serà un espectacle de guitarra flamenca. Quins detalls ens en pots donar?
Bueno, mira, hi ha una part que són peces de del Paco de Lucía, perquè és un tribut que fem a Paco de Lucía, a la seva obra, i faig una part que és tota cançons on només hi havia la guitarra, estrictament, no? I aquestes peces van des de l'any 67 fins al 90... No, fins al 87 del disc Sirocco, no? Que són peces, diguem, de les més difícils, no? O és quan de la primera època, que és quan s'utilitzava molt s'abusava molt de la tècnica, no? I després faig una part que són peces, composicions meves, perquè en el flamenc sempre, diguem, el guitarrista flamenc sempre ha de composar, si no, no diguem que no està ben vist, no? Llavors, pues faig una part que són peces de Paco de Lucía i una altra part que són peces meves, bàsicament.
Ah, dius que no està ben vist si no composa el guitarrista flamenc. Parla'ns una mica de la teva trajectòria, Javier.
Bueno, jo tinc una formació quasi autodidacta. El que passa que, per sort sempre he treballat amb molt bona gent i he après pues, tocant en gent molt bona, no? I, bueno, jo vaig començar als 8-9 anys, perquè la guitarra era una cosa que em cridava l'atenció. Llavors, sempre tenia una guitarra a les mans, no? I amb 9-10 anys vaig guanyar un concurs i em van donar 3.000 pessetes i llavors ho vaig veure clar, no? Diguem que, bueno, que va ser el fet de que em donessin diners va ser
un al·licient.
Un al·licient, sí, perquè era petit i bueno, feien falta els diners també, i llavors després, clar, bueno, a mi m'agradava molt, perquè sempre tenia una guitarra a les mans, sempre estava, inclús quan anava al col·legi, arribava a casa i estava sempre en la guitarra, no? Uh-huh. Llavors, pues, sempre he estat lligat a la guitarra i sempre m'he dedicat a això, no? I vaig començar a gravar discs en Cantaors, i això amb 14 anys, jo crec, que és quan es gravava tothom a l'hora, no? Es feia tot en una tarda. En una tarda feia un disc. Me'n recordo que donaven, no sé si 2.000 pessetes per temes que en aquell temps, però, bueno, va ser molt... Va ser una vivència molt maca, no? Perquè, bueno, aprenies molt i aprenies amb gent que era gran i quan tu eres un nen, no?
Mm-hmm. Doncs una llarga trajectòria que podrem gaudir aquest vespre aquí a la parròquia de Sant Romà. Què et sembla aquest festival de guitarra del Mediterrani?
Home, doncs em sembla molt una iniciativa molt bona, no? Perquè la veritat és que falten iniciatives d'aquest tipus, no? Perquè això de la cultura està una miqueta deixat, no? I això en realitat és el que fa que siguem grans, no? El fet de tenir cultura, no? Llavors a mi em sembla una iniciativa molt bona perquè apropa la gent pues això, no? Aquesta iniciativa concretament, pues que és un festival de guitarra, pues pots escoltar, no sé, modalitats de bueno, estils diferents, no? I sempre és molt positiu aprendre pues això, a escoltar una guitarra flamenca, una guitarra clàssica, una guitarra de jazz, no? Em sembla molt positiu.
Doncs convidem a tothom a venir aquest vespre a partir de les 9 a la parròquia de Sant Romà amb aquesta actuació d'en Javier Guevara. T'agraïm moltíssim que ens hagis donat tots aquests detalls aquí a la ràdio i esperem que vagi molt i molt bé.
Molt bé, gràcies.
Bon dia, bona hora.
I a 6 minuts per les 9 obrim ara plana esportiva. Xavi Blasco ha finalitzat el 9è del Campionat d'Europa d'Squash, que s'ha celebrat fins aquest cap de setmana passat a la ciutat austríaca de Viena.
El lliurentenc, que competeix amb els colors del GEC, el grup d'excursionista i esportiu gironí, ha participat en la categoria màster per a majors de 40 anys. Aquesta ha estat una cita destacada pel grupista, que recordem que a principis de juny va guanyar el Campionat de Catalunya de primera categoria d'Squash.
Doncs al telèfon hi tenim a Xavi Blasco. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Maria. Com estàs?
Satisfet amb aquest nou lloc?
La veritat que no. No? No,
no?
No, anàvem a fer-ho millor. Anàvem a fer-ho millor i crec que es podria haver fet millor. Però, bueno, hem acabat el 9è, tampoc està malament, però l'objectiu era fer podi, era l'objectiu d'aquest campionat. La veritat és que és la meva primera vegada que vaig competir a categoria màsters, a nivell europeu o mundial i això, i bueno, això sempre és difícil perquè no tenir rànquing pues, tens els creuaments més difícils i la veritat que el quadre no va ajudar, però tampoc és excusa, però i al final va acabar el 9è. Molt bé, bueno, una bona experiència, primera experiència a categoria màsters, perquè encara segueixo jugant algun campionat absolut, això que ens fem grans però volem sentir-nos joves, no? Encara segueixo competint a... Però bueno, m'ha agradat molt, la veritat, aquesta experiència i prepararé el Mundial l'any que ve, prepararé el Mundial de Master 40 l'any que ve, sí.
L'objectiu és aquest, anar al Mundial l'any que ve?
Sí, sí, sí. Master 40, sí, a categoria Master, l'objectiu és a Polònia l'any que ve i anirem, sí.
Què va passar? Perquè aquest 9è lloc, quan volies fer podi, has donat alguna pista, però explica'ns una mica, pels que no coneixem el món de l'esquash, què és el que
bueno,
et va passar?
Els creuaments, bueno, vaig tenir un partit de 8 temps bastant complicat, amb un jugador egipci amb bandera, que té bandera a la mana, i bueno, va ser un partit bastant just, i al final es va decantar al seu cantó 3-1, però bueno, amb parcials molt, molt igualats. Partit. La veritat que va ser un molt bon partit, estic content del nivell que vaig jugar aquell partit i ells el van portar finalment pel seu cantó i el que deia és que, clar, tenim els creuaments, això era 8-10, a quarts de final el que passava es trobava amb l'actual campió d'Europa que ja havia guanyat i va tornar a guanyar, que és un suec que a part de ser el campió d'Europa Master 40 és número 1 de Suècia. Jo, al ser el meu primer campionat així, màster, no tenia... La veritat és que cada cop ja la gent es manté molt bé i molt forta a categories més 35, més 40 i fins i tot més 45. Són tots ja jugadors professionals encara, més que aquest, el suec que va guanyar és el número 1 de Suècia, juga a selecció absoluta, a més 35 hi ha jugadors professionals, més 40, o sigui, hi ha que alguns encara aguanten o que són exjugadors professionals i la veritat que el nivell... està bastant fort, eh? No són quatre iaios que s'arrosseguen, no.
I a l'haver sortit a fora a competir, et fa veure que hi ha altres països que l'esquash està, doncs, és més popular, es juga més, o és similar aquí? Com ho veus,
bueno,
això?
Això ho tinc clar, que bueno, sí, a Europa, tots els països ara mateix del nord-est d'Europa, tot el que és des de, bueno, República Txeca, Rússia, Eslovàquia, Polònia, tot això, l'esquash està creixent molt, molt, molt. Això aquí a Europa i després als Estats Units, o bueno, hi ha Malàsia o països com aquests, o tots els països d'Austràlia, això. Cert que Europa, el sud d'Europa i l'Europa central potser és el que menys es juga ara, però tot i així també està creixent a un nivell no tan fort com altres països com Polònia o Rússia, però sí, és un esport que s'hi juga bastant. Hi ha gent que no ho veu, però és cert.
I Xavi, parlaves de l'any que ve, aquesta cita pel Mundial, però l'agenda com la tens ara pels propers mesos?
Bueno, jo la meva prioritat actual no és competir per mi mateix, sí que m'agrada competir, però jo em dedico, jo sóc entrenador, i ho vaig fent ho vaig intercalant amb quan puc per entrenar per mi amb alguna competició esporàdica meva, però la meva prioritat és entrenar la gent que entrena amb mi, tant el GEC com com a un altre club que estic, que és a Santa Cristina d'Aro, com la meva petita acadèmia que tinc, Squash Project, i la meva prioritat és la gent que entrena amb mi, tant els equips amateurs com a jugadors juniors internacionals, com i quan tinc temps pues entreno jo una miqueta i sempre m'agrada estar una miqueta en forma i competir així. Ara fem un campionat al GEC a nivell internacional també absolut i jugaré, però bueno, és que per l'organització i intercalar una miqueta els entrenos de la gent que confia en nosaltres i intentar seguir jugant una miqueta. Sense la meva màxima prioritat no és competir jo actualment, sinó que és la gent que ara és que entreno.
Doncs Xavi, esperem que segueixi anant molt bé la teva carrera com a entrenador, també a nivell de jugador, i seguirem parlant i a veure aquest Mundial de l'any que ve, que esperem que vagi molt i molt bé. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i una forta abraçada.
Gràcies a vosaltres per pensar-hi. Gràcies.
Doncs parlant amb en Xavi Blasco, arribem a les 9 del matí. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra atenció. Tornem demà. Fins llavors, que passeu un molt bon dia.